que el teatre surti al carrer. Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La ràdio pública és com un bufet lliure. Hi ha entrants, plats principals, postres per berenar, dinar, tornar a berenar i per sopar també. Sempre podeu connectar amb IV3 Ràdio i trobareu algú disposat a acompanyar-vos. I gràcies a la servei a la carta podeu escollir en quin moment del dia fer un glob, per exemple, de primer vol a Formentera, un tas del dia, una mossegada de Téntol o un còctel de música amb òrbita 3 i eclèctic. Bufet és la nostra paraula polisèmica d'avui, gaudiu-lo amb moderació. No fa falta que vos poseu el plat allò ple de macarrons, formatges, trossos de pizza i profiteroles. N'hi ha per tothom i per a tots els gustos.
At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized.
When Mrs. O'Leary's car kicked the lantern in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a fire from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the
blame. Bufet és la nostra paraula polisèmica d'avui, que també és sinònim de bufetada, segons el diccionari. I hem recordat aquella bufetada de Hilda, aquest cop donat a sa galta amb el palmell de sa mà. Encara que fins i tot sense tocar-te pots donar o rebre una bona bufetada, que és el mateix que fer un gran menyspreu. Bufet és també una taula amb menjar i begudes en una festa o un restaurant. I normalment és lliure, és a dir, d'autoservei, en què per un preu fix se poden tastar totes les menges a l'abast. I segur que Pérez se va trobar amb un bufet lliure si va anar a dormir un hotel, perquè sembla que el fundador del grup hoteler Melià, recentment traspassat, Gabriel Escarré Julià, va ser qui va idear aquesta fórmula de bufet d'hotel. Ara seria impensable no tenir un bufet. Fins i tot molta clientela se decideix per un hotel o un altre segons el bufet que s'hi serveix. I jo crec que podríem fer una pel·lícula només seguint els plats plens de menjar d'un bufet lliure. Juan Antonio Fernández, cuiner, professor de cuina de Cies Guia en Colón Casas Noves, com estàs?
Hola, Gaceli, què tal? Com va? Molt bé, molt bé.
Si a tu com a cuiner te dic bufet, Juan, com reacciones? Te poses el davantal o te poses a córrer per la feinada que tindràs?
No. Jo me poso el davantal i començo a preparar coses, que no res m'agradi més que un bon bufet.
I tu n'has preparat molts, de bufets?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que tant de serveis tradicionals, diguem, a taula, com bufets per diferents esdeveniments, vull dir, he fet un poquet de tot.
Jo dic bufet i a mi ja me venen els grecs i els romans, no? Amb aquells bacanals, no? De menjar i de beure, que allò sí que eren bufets. Però així com les entenem avui en dia, se podria definir l'origen del bufet?
Com tu dius, la forma més, diguem, més antiga de menjar és aquesta, s'ha de presentar els plats a taula, quasi dins el mateix recipient on s'han cuinat, i que la gent pugui triar. Això és una mica de la forma, diguem, antiga i tradicional. I com tu dius, antigues cultures, sobretot Grècia antiga i Roma, ja utilitzaven aquest tipus de banquets. El que passa és que eren més una espècie de demostració de poder adquisitiu de la família, perquè mostrant les viandes i mostrant tot el que se podia fer era una forma de demostrar la valua d'aquella família. I no va ser quasi fins al segle XII, XIII, XIV, quan a França se van començar a esdevenir, diguem, més habituals i se van començar, diguem, a ordenar, no? A ordenar per grups de menjars, per característiques semblants entre els diferents elements. I la forma sempre ha estat semblant. És a dir, normalment se solen presentar els plats amb palanganes grosses, en taules col·locades, una mica de decoració. I avui en dia, quan montes un bufet, has de tenir molt en compte una cosa que nosaltres diem, el flux del comensal. Has de tenir clar per on entraràs comensal, què és el que menjarà primer, ordenar ensalades, sopes, salses, guarnicions, postres, de forma que el comensal entra per un costat i surt per l'altre. Sí. Però avui en dia se solen posar illes repartides per tota la sala, i així també el flux de gent és més, diguem, més orgànic, no?, que no una fila i fent coa.
I segurament la quantitat de gent és el que va determinar els bufets en els hotels, no?
Mira, com a fórmula està molt bé perquè te permet estalviar processos dins la cuina, ordenar millor el menjar. Sí que és cert que tal vegada amb aquest sistema, si no t'organitzes, hi ha una sèrie de pèrdues, no?, de qualque manera, de menjars que no agraden i que no s'han servit, altres que t'han faltat. Normalment, la gent que prepara un bufet el que fa primer és mirar quin és el comensal que té, el tipus de client, i saber que el que més demanen, el que manco demanen, organitzar-se, vull dir, fer un bufet requereix molta organització perquè hi ha elements que pots utilitzar per un bufet des de matí, després el mateix pot anar per el vespre o no. També en el servei a taula, normalment, el que treus és el que se mengen, i en el bufet, pues, com que és una miqueta més obert, i, bueno, és tot una tècnica, vull dir, no és gens fàcil perquè has de tenir en compte molts aspectes. Cuina, sala, menjar, com retirar els plats. He anat a bufets que han estat molt bé i altres bufets que, malauradament, hauríem d'estar un cop de mà, qualcú que li digués com fer-ho.
Mira, justament tenc davant, mentre xerram, un llibre que té ja bastants anys, d'aquests llibres grossots, que se diu El arte del bufet i la decoració, que està reeditat l'any 92, però no posa de quin any és, jo crec que de bastant abans, dirigit per Antoni Moll, on justament ara que deies això tenia obert una pàgina que posa organigrama de la mecànica viandes i elaboració d'un bufet. I és tot un organigrama, realment, no?, de tot el que s'ha de fer. Vull dir que fàcil no és, eh? Salses, sí. Plats, peixos, carns, postres, tot, eh? I els punts claus de la mecànica, des de la preelaboració fins a la previsió i el funcionament. Vull dir, és tot una maquinària, això.
I, a més, aquest gran bufet, no? És d'origen francès, d'anys 60, 70, 80, quasi tots els hotels fan aquest tipus de bufet. I ara, moltes vegades, el bufet el fas perquè hi ha un esdeveniment. Ara, hi has d'afegir en aquest bufet actes paral·lels que també convé tenir en compte, saps?
I mira, tornant a aquell llibre, el que mostra són aquests bufets dels anys, jo diria que 60, 70, no? Perquè, vegeu, ho diré en castellà perquè ara m'acostarà molt traduir directament, però bufet clàssic de Nadal de Son Vida Sheraton Hotel. Podeu imaginar la fotografia. Tenim una torre de langostinos con melón al final, carne asada, tartaletas con ensaladilla, galantina de pollo, cisnes de foie gras, cas, en pat, xus, tartaletes de frambuesa, sí, ensaladilla, ensalada de mariscos, salchitxes vienesas, ensalada, tot això amb un plat, mm, salmó en Bellavista, decorado con vegetal, bueno, és una fantasia aquest salmó, pepinos rellenos con salsa de rábanos, pingüinos de huevos de codorniz, perquè són els ous de Waldera, però en forma sí, sí, de pingüí, eh? Endivis, jamón york, diverses salses, tot això, realment havia fantasia,
sí, sí,
verdaderes fantasies, eh?
Mira, jo com a cuiner, una de les meves reivindicacions és, bueno, m'encanta la recuperació històrica de receptes, ja sigui des de l'època clàssica fins a, com dius tu, anys 60-70. Vull dir, hi ha una sèrie d'elaboracions que estem perdent en pro a una globalització. Hi ha plats de la cultura, ja no mallorquina, sinó europea, que també han format part de la nostra història, que han desaparegut. Un plat tradicional d'un bufet era l'escletxoset. On vas ara a menjar un escletxoset? Quan dius tu, un salmó en Bellavista, una polar de la neva, una galantina, un paté de carn encostrat, una llagosta del Midor. Vull dir, era una feina de cuiner, no? Vull dir, no sé si avui en dia se podia fer de sortir rentable, però jo penso que han d'evolucionar la cuina, han de fer coses noves, però també un bufet clàssic, jo no sé, però si no n'organitzem un, jo m'apunto a cuinar i a menjar.
Jo crec que això està fet, Juan Antonio Fernández, això està fet, perquè jo estic aquí mentre xerram i t'escolt en les dues orelles, en els dos ulls, vaig mirant aquestes fotografies i se me'n va a imaginació. Com diuen, els peus de foto són verdaderes fantasies.
Sí.
Bé, avui la paraula bufet ens ha duit a xerrar des bufet, des passat, des present i des futur amb en Juan Antonio Fernández, que ja és nostre cuiner de referència i professor de cuina de Cies Guien Colón Casas Noves de Solla. Escolta, gràcies.
No, gràcies a vosaltres i com sempre dic, bon profit, bona companyia i bon menjar. Aquí en Mallorca again.
I hem xerrat amb un altre mestre, jubilat en aquest cas, cuiner, Juan Romero. Segur que el recorden els alumnes de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. També, per suposat, ha estat mestre de molts de cuiners actuals després d'una trajectòria d'èxits a restaurants com Àncora o Xoriguer. En 18 anyats va arribar d'Andalusia, d'on és ell, i va entrar a la cuina de l'Hotel Victòria.
Que en aquellos años, pues bueno, bufés se hacía dos o tres al año, porque normalmente no se hacía bufé diario. Eran unos menús distintos, pero el bufé pues era para una gran fiesta, para una boda, para una... Después ya el bufé se coló por todo y es diariamente lo que hay en los deles. En verano, pues ¿qué pasa? Había timbales de fríos, de ensaladillas y de todo tipo de ensaladas y patés y langostas y gambas y en invierno pues se hacía más de las aves de corral y no de pulardas, de pavo, de patos y cosas así, ¿sabes? Y la carne de caza también un poco en invierno.
Fantasía de jardines y de flores, de belleza y alegría. Fantasía de palacios y esplendores, de color y melodía. Fantasía he vivido ilusionada como en un cuento de hadas. Fabuloso.
És que eren fabulosos, aquells bufets, eren realment com una fantasia. I ara xerrava en Juan Romero de les aus de caça, d'aquestes carns de caça, i mos deia també que una de les seves preferides era el faisà, així que imagineu.
Sí, para, sí, claro, había mucha decoración, tanto en frutas como en cualquier otra cosa que habías.
I preparar un bufet era tot un aconteixement, tant a la sala com a la cuina. En Juan Romero, que ha estat mestre, també va tenir bons mestres, entre ells Bartomeu Esteve.
Esto es como todas las cosas, ¿no? Siempre hay uno que se le adapta mejor que a otro, ¿no? Y entonces el que le adapta más, pues le gusta más, pues va haciendo prácticas y va... Y cuando hay un buffet hace, y cuando no, pues para un... Porque siempre todos los días, aunque no había buffet, pero sí, siempre había un carro de entremeses que llevaba alguna figurita o algunas cosas de ensaladas, ¿no? Y entonces pues se practicaba, eso iba aprendiéndolo así. En mi caso, yo porque fue cuando se montó la escuela de hostelería de Fonti Montero y estaba Maestro Tomeo allí, entonces en mi caso, claro, yo iba con él y ellos para hacer los banquetes y eso siempre iba con él.
I d'aquests bufets d'altres temps, com eren en aquests grans hotels de 5 estrelles, ara n'hi ha molts d'hotels de 5 estrelles i de totes les categories i els bufets pràcticament a tots aquests establiments. Gràcies, Juan Romero, un home que també és història de la indústria turística i hotelera d'aquestes illes.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. I know a spell that would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick. La paraula bufet mos pot dur a pensar en taules plenes de menjar, ara en enxerrat, o en missers, dins un despatx d'advocats, però també té un altre significat que podríem qualificar de més domèstic, que és el moble bufet. Un moble que serveix per escriure, però també, i originàriament, per guardar la vaixella. Quica Coll, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé, com esperava.
Molt bé, Quica, tu ets historiadora de l'art, restauradora, ets conservadora i exdirectora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca. A tu si te dic bufet, es cap se te'n va una taula plena de menjar, a un despatx de missers o un moble?
Bueno, jo, tot i que el concepte de bufet vinculat en el menjar m'agrada molt, la veritat és que jo el relaciono, més que per deformació professional, per formació professional, amb un moble de totes, totes.
Sí, sí. I com explicar què és un bufet, aquest moble, segons el seu origen?
Bé, jo crec que sempre que has d'explicar un moble, has de tenir en compte des de quin lloc o des de quina època l'expliques, no? Perquè en aquest cas, la paraula bufet, en el cas de Mallorca, és una paraula que nosaltres l'hem introduïda, és un galicisme, és una paraula que està vinculada en el francès, que en aquest cas es vincula en el que és el fet de menjar, de bufet, no? Per tant, a Mallorca mos arriba el concepte vinculat a una taula que, segons l'època, ha anat canviant els usos i també ha anat canviant la seva forma i la seva decoració.
Uh-huh. El trobam tradicionalment a les cases de les illes.
Sí, sí, a Mallorca se troba des de l'època medieval. En principi estava vinculat en el parament d'una taula, no?, que se posava i se llevava la taula i, segons l'època de l'any, se disposava a un lloc o a un altre de les cases. En el principi eren peces que se desmuntaven, eren peces plegables per poder-les treginar i també per poder-les d'una banda a l'altra, fins que després ja va quedar com una taula dins diferents estances i segons aquestes estances tenia una forma, és a dir, una mida, més ben dit, no un tamany, i era d'una fusta o d'una altra.
Val.
I sí, era molt, molt freqüent a les cases a Mallorca.
Tenia relació, per tant, amb els estatus socials o poden dir que era un moble més?
No, bueno, quan la majoria de tipologies de mobiliari, segons l'estatut social, ni sol haver o no ni sol haver les cases, o també sol ser d'unes fustes o d'unes altres. Val? És a dir, les taules bufet que han arribat en els nostres dies, segons l'estatut, podrien ser de pi, o de Noguer, o d'Usina, o fins i tot ja en el segle XIX, quan ja se vinculava a la taula d'escritori, la majoria eren de caoba, no? Uh-huh. Per tant, que un poc com tots els objectes, no, sí, de les cases, que segons la casa, sí, i sí, després el model. I també que, per exemple, en el segle XVII i en el segle XVIII era també, i abans i tot, eren peces que anaven tapades en tela, perquè en aquella època se donava més importància a la tela, en el teixit, sí, que a la pròpia fusta, no? I era una manera de representar, no?, que tu tenies un poder adquisitiu o que tenies un poder social si tu utilitzaves la tela per tapar el mobiliari, no? Perquè això significava que tu tenies accés a aquest teixit que moltes vegades venien de fora, no? I te donen
no, una distinció amb els altres. Sin que després, per practicitat i per higiene i de més, se va anar eliminant aquestes teles de damunt les taules bufet i varen quedar en la fusta vista.
Uh-huh. I com a restauradora, com a conservadora, tu t'has trobat amb bufets antics? N'has tingut molts a les mans?
Sí, la veritat és que sí. Vull dir que m'han arribat a passar durant tant d'anys peces, bufets de grans dimensions, bufets més petits, bufets que només tenien una funció decorativa, altres que eren bufets d'escritori, aquests que dèiem abans, no?, del D9. I llavors també, per exemple, una curiositat és que en el cas de Mallorca, a l'època barroca, tenim els bufets, que el que són les petges, les potes, tenen una columneta al mig, que té simplement una funció decorativa, però que sí que els distingeix de les taules bufets d'altres comunitats o d'altres països. És una curiositat en el cas del mobiliari de Mallorca.
Sí, sí. I actualment diries que s'integren dins les cases modernes?
Bueno, jo crec que actualment estem en un moment que el mobiliari històric, per dir-ho de qualsevol manera, no té molta presència, no?, a les cases de nova, no?, de nova adquisició, de nou moblement, perquè, bueno, el més general és que no hi hagi massa espai i no s'adona molt d'espai a el que sigui immobles que no tinguin una funció molt concreta, no? Per tant, si qualcú estima molt un bufet perquè li ha arribat de família o perquè li agrada especialment, no el sol tenir com a només un element decoratiu, sinó que el sol tenir això per poder fer-hi feina, no? Per un espai de despatx, un espai d'escritori, però són peces que van desapareixent un poc, no?, de les cases que s'amoblen ara actualment, on hi ha casos molt puntuals que siguin de famílies, que tinguin grans casals i que puguin encara mantenir aquestes peces.
Uh-huh. I ja anem acabant, Quic, alguna història de bufets per acabar?
Sí. Bueno, així, res especial. El que sí que, per exemple, qui vulgui veure bufets avui en dia a la ciutat de Palma, hi ha, per exemple, els que estan a Can Balaguer, en el casal de Can Balaguer, que n'hi ha un just a l'entrada, que és una manera molt típica d'emmoblar les entrades dels grans casals amb un bufet enmig, no? I després també n'hi ha un que venia vestit, allò que dèiem, no?, es que duia en tela, que està a dins lo que és la sala barroca, que a dia d'avui ja no ve vestit, però sí que se pot veure com estaven decorats. En aquest cas té unes incrustacions d'os, no?, amb estípits filatons i les floretes típiques del barroc a Mallorca.
Fantàstic. I d'aquest mobiliari que també explica la nostra història, Quica Coll, moltíssimes gràcies per haver-nos avui ajudat a estirar d'aquesta paraula bufet i d'aquesta excepció relacionada amb el mobiliari. Gràcies.
Beníssim. A vosaltres.
Petres Ràdio és investigació.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Com els animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps. Com estàs?
Plou.
Sí? Has menjat molt?
Menjat mogollon.
Tu ets d'aquests que se llancen damunt els bufets d'hotel o de restaurant i hom s'esplat fins a dalt de tot?
No. Jo faig un platadet de 3 o 4 coses, me'n vaig al lloc, els me menys i després torno a cercar-me un altre trosset.
I... Fas les coses amb mesura i amb consciència.
No.
Tu ets?
No, perquè m'omple moltíssim,
sí,
igual.
Però
no m'omple fins a dalt de tot. No.
Vas tira-tira, que era la nostra paraula de dimarts. Tu vas tira-tira.
Vaig tira-tira.
Molt bé, però avui la nostra paraula és bufet. I jo crec que aquí se t'obri també un munt de possibilitats
infinites,
cinematogràfiques.
Infinites. Per de quina... fet, he hagut de triar moltíssim.
Això te passa molt darrerament. Per quina comencem a veure?
Començant per una que és un excés total i absolut i que, a més, du bufet en el títol. I en castellà se va dir... La Gran Comilona, mm. I en francès, en la versió original, se deia La Gran Bouffe.
Le mirage est devenu réalité.
Bonsoir, monsieur.
Demeure un peu libre, un peu léger.
Nous verrons bien.
Veig que aquí més d'un se posarà ses botes, a
sí,
veure, compte.
Sí, Marco Ferreri, 1973, va dirigir a Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret i Michel Piccoli, i se'n va dur la Palma d'Or del Festival de Cannes en aquesta Le Grand Bouffe, la Gran Comilona. Quatre amics units per l'hedonisme i el tedi més absolut decideixen reunir-se a una mansió en s'idea de... muntar la festa definitiva. Se suïcidaran menjant sense parar.
L'objectiu és aquest?
L'objectiu és
morir menjant.
Aleshores, és tota la pel·lícula mengen, però en aquesta gula ells hi van afegint luxúria.
Vale, ja tot.
Així que els sexes se mesclen, els porcs, els formatges, els jamons, els caviar, tot acaba amb un gran orgasme d'hedonisme i disfrute total i absolut. Amb un guió de Rafael Azcona, no és una pel·lícula gens fàcil de veure, ja vos ho dic ara. O sigui, sense començat perquè és la més antiga, però no és gens fàcil de veure ni tan sols de mirar. O sigui, no ja... perquè és molt difícil. De fet, és un festín grotesc i vulgar a escala èpica. Bàsicament, però té l'encant de veure a quatre dels grans del cinema europeu de tots els temps satiritzant sobre la burgesia, el luxe i els excessos, perquè sí, però molts excessos, o sigui, tots els excessos, de fet, o sigui, hi ha moments que dius, ala, on vas? O sigui, sí.
Fantàstic.
Sí,
i el guió d'Azcona.
I amb un guió de Rafael Azcona i des propi Ferreri, sí, sí. Se'n van endur a Palma d'Or en el Festival de Cannes. És magnífica, però
molt
clar, és molt difícil de veure, sí, perquè és allò de... És com aquell personatge grassot del sentit de la vida que parlàvem quan dèiem...
Del Monty Python.
I de més o manco.
Més o manco, molt bé. I d'aquest Le Grand Bouffe 1973, això és història de cinema europeu per recuperar i anar mirant. I s'acaba ara?
S'acaba ara també en mala veure. Avui no. El tema del menjar és el que dèiem abans. Vull dir, aquesta gent que s'omple el plat fins a dalt, idò, Aquesta és Peter Greenaway, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.
Cuando preparas un menú, ¿cómo le pones precio a cada plato?
Cobro mucho por lo que sea negro. Uvas, aceitunas, grosellas. A mucha gente le gusta acordarse de la muerte. Consumir eso es como comerse a la muerte. Como si dijeran, muerte, ahógate como yo.
Vaya reflexió.
Las trufas también son carísimas. Es caviar.
El caviar también,
claro,
¿no?
Claro. Aquest era Michael Gambon, que era el cocinero. Richard Borginger es el ladrón. Helen Mirren es su mujer. Y Alan Howard era su amante. Això era l'any 1998. Un sàdic propietari d'un restaurant amb un fort caràcter duríssim i unes formes tiràniques que fa que tots els empleats estiguin sotmesos a un règim d'esclavitud, inclosa la seva dona, a qui ridiculitza constantment. Aquesta és la història del cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Aquí on Peter Greenaway utilitza un establiment per convertir cada banquet en una metàfora del poder, la violència i la venjança. Estèticament és tremenda. De fet, cada una de les parts de la pel·lícula és d'un color diferent. Té una història bestial i una música de Michael Nyman descomunal. És una d'aquestes pel·lícules que s'ha de veure de què parles quan parles d'excessos en el cinema. Va ser el millor director en el festival de... Li va valer a Peter Greenaway, el millor director en el festival de Sitges. És d'aquestes pel·lícules que també és mala de veure, perquè no, Peter Greenaway no s'hi ha d'anar con chiquitas, i en aquesta... Vamos, tot el que sigui menjar i excessos funciona la mar de bé. Estèticament és preciosa, però és vermella, blava, verda i blanca. És meravellosa. I el guió és fantàstic, també.
M'ha deixat recordar una pel·li de sa que crec que han xerrat, no sé si aquí davant el micro o tu i jo, que és aquesta La cocina de l'any 2024. La podríem recordar de Filmin, aquesta pel·lícula en blanc i negre tan fantàstica,
sí.
Que podríem recomanar
és vera, sí.
Mexicana.
Una pel·lícula mexicana que se diu La cocina, que conta la història d'un restaurant a Times Square,
a Nova York.
Un restaurant real que existeix.
Sí, ara m'has fet recordar. També és una gran pel·li. Venga, Buffet, no només és de menjar.
Exacte. Abandonem el menjar, abandonem els excessos del menjar i m'anem en els excessos a un dels llocs del cinema més icònics, que a més a tu i jo mos encanten, que són les pel·lícules d'advocats. Aquí on hi ha bufets d'advocats. I una d'elles, famosa tant per la seva banda sonora com per seus intèrprets, Tom Cruise i Gene Hackman, com a dos protagonistes principals, dirigits per Sidney Pollack l'any 1993, a La tapadera.
I want to start by telling you that Bendini, Lambert & Locke is a small firm, 41 lawyers and all, but I prefer to think of us as a family. And like most families, loyalty is what we value more than just about anything. Now, the letter you got from us was the only one sent out.
Li estan fent una oferta que no podrà rechazar. Un jove i brillant advocat que acaba de sortir de Harvard se deixa seduir per les promeses i els regals d'un prestigiós i petit, diu ell, petit, només 41 advocats, bufet d'advocats, que considera tothom com una família. Però a mesura que va passant els dies, comença a notar que hi ha qualque cosa estranya que està succeint en aquesta poderosa empresa. És una de les millors adaptacions de les novel·les de Grisham, molt ben duita, amb un pols fantàstic de Sidney Pollack. Una banda sonora meravellosa de Dave Grushin, és magnífica, i una molt bona actuació de Tom Cruise quan encara no se pujaven els avions i se tirava, bàsicament, que és el que fa darrerament. Encara volia demostrar que era bon actor. Si el guió fos una miqueta més clar, podria haver estat una pel·lícula rotunda i superior. En lloc d'això, és una bona pel·lícula d'advocats que te manté nerviós i t'encanta a cada següent gir de la història, pesada que saps que ara hi haurà un gir, no? Però, que bé! ah, que m'agrada que me sorprenguis i no me plantat si m'has sorprès o no. M'encanta. I ja està.
Idò, ja està. I jo me l'apunt, perquè l'he vista, però fa temps i...
A mi és una d'aquestes pel·lis que m'agrada veure. Vull dir, aquestes pel·lícules d'advocats, a pesar de que ho sabes, com Algunos hombres buenos, no? Que aquesta no la duim, perquè ja duim en Anton Cruz la tapadera,
clar,
però...
Clar, Código Rojo.
Código Rojo.
Aquest moment.
Exacte.
Un altre d'advocats o què?
Un altre d'advocats i dimonis. Mm. Pactar con el diablo.
¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud. ¿Y qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros.
A veure, compte.
Este es el diablo, ya ho deia, ¿no? El pactar con el diablo. O Devil's Advocate, que se deia en versió original. Taylor Hackford va dirigir a Keanu Reeves, a Al Pacino, que l'estàvem escoltant, a Charlize Theron i a Jeffrey Jones en aquesta pel·lícula de 1997. Un luxós bufet de Nova York serveix de tapadora per un pla diabòlic encarnat per un misteriós soci, que ja vos dic jo que l'han posat en el títol, aleshores, de misteriós res. És una pel·lícula que no t'esperes que te sedueixi tant. No? Te quedes, dius, va, ja l'he vista. No, no l'has vista. No deixa de ser una producció de Hollywood, però té una estètica esplèndida, i és un relat moral i més o manco intel·ligent i sobretot molt, molt entretingut. A més, té punts de Rosemary's Baby, de La Semilla del Diablo, un altre que també te feia spoiler en el títol, i de Wall Street, així com de totes aquestes històries novaiorqueses sobre cedir a les tentacions. És un dels primers papers de Charlize Theron, encara que només sigui per això ja val la pena veure-la, però a més té un Al Pacino que canvia de registre amb una, facilitat que fa por. I creï-me, Que sí que fa por. Va ser la millor pel·lícula en el Festival Saturn de terror de l'any 97.
Molt bé, idò, aquí tenim aquest Pactar con el Diablo, i si l'amic Pacino canviava de registre, crec que tu ara canvies d'excepció, no?
Exacte. I mos passam a bufet com a moble que serveix per escriure. No? Perquè es bufet té aquest moble que serveix per guardar les coses del menjar, del menatge, diguéssim, però també hi ha una altra excepció, que és la de moble que serveix per guardar coses d'oficina o coses per escriure. I en aquest cas, una de les escriptores que jo crec que està més ben duites en el cinema va ser Virginia Woolf a Les Hores.
La senyora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma. Sally, creo que compraré las flores yo misma.
Que hermosa és aquesta pel·lícula.
Sí,
que bona. Quines grans actrius. Bé, t'ho deixa tu tot.
Stephen Daldry va ser director de tres grans actrius, tu ho has dit, i un gran actor. Meryl Streep, Julianne Moore i Nicole Kidman, que se'n va dur l'Oscar i tots els premis que a la qual la van nominar per fer de Virginia Woolf en aquesta Les Hores. Amb Beth Harris, acompanyats del sector que era el Harris. Són tres èpoques distintes, tres dones connectades per una obra imprescindible de la literatura universal, que és Miss Dalloway, de Virginia Woolf. L'escriptora britànica lluita contra la locura en els anys 20 mentre escriu en el seu bufet aquesta obra. A l'any 1951, una dona infeliç en el seu matrimoni llegeix el llibre i la marca profundament. I en els anys 50, en els anys 80, perdó, una editora d'una nova versió lluita contra els seus sentiments enamorada d'un poeta malalt de sida. És una pel·lícula nítida, austera i equilibrada, amb un molt bon guió. Molt pausada i emotiva, la veus entre l'admiració i l'angoixa totalment. Però, curiosament, en surts amb un estat de felicitat que només provoquen aquestes grans pel·lícules, que, a més, són molt guaves de veure, perquè un negaró, vull dir, és aquestes pel·lícules que és bellíssima estèticament i que, a més, té un guió meravellós i unes interpretacions magnífiques, i és d'aquestes que dius, ah, m'he enamorat del cinema.
Sí, sí, per favor, les hores, si no l'heu vista, sempre hi estàu a temps. I amb què acabam?
I acabam amb una pel·lícula que no és tan gran com les hores, una miqueta més petita. De fet, és una pel·lícula menor, però jo li tinc molt de carinyo a la escriptora d'aquesta història i a totes les adaptacions, totes les versions i tots els spin-offs que vulguin fer sobre ella. Estem parlant de Mary Shelley.
Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
¿Qué te ocurre?
Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein. Aquell home que va crear la criatura. Perquè Frankenstein no era el monstre, recordem-ho, era científic, era Víctor Frankenstein. Mary Shelley, una pel·lícula del 2017 dirigida per Al Mansour, amb Elle Fanning com a absoluta protagonista. És història de l'escriptora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que aquest és el títol original de l'obra, sobre un bufet. Ella la va escrivint aquesta obra sobre un bufet i s'hi mesclen romans, drama i una miqueta de misteri. És un bon retrat de principis del segle XIX i de les dificultats que tenien les dones per tenir una carrera, ja no d'escriptora, sinó de lo que fos. Està narrada amb molta elegància, en ritme, intensitat i delicadesa, i protagonitzada amb molt de sentiment, estil i sobrietat. A més, té la temperatura perfecta per un estil dramàtic, romàntic, gòtic, estrambòtic, amb un acabat visual absolutament preciós. A mi és una pel·lícula que me va agradar, no me va encantar, però sí me va agradar, però el que passa és que com que m'agrada tant la història de Frankenstein, que per cert, si no heu llegit la novel·la, feu-ho, perquè és absolutament brillant, sobretot tenint en compte que tenia 16 anys i estem a 1808, quan va escriure aquesta novel·la. No la vos perdigo.
I de no mos la perdrem i reivindicarem la Mary Shelley, malgrat deia aquell senyor que les dones no poden tenir idees pròpies. I de Toni Camps, gràcies per molt de cinema.
Per molt de...
I la setmana que ve.
I la setmana que ve.
Ràdio Os, formació.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Fond de Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
The regular, messing with the flavor, oh, the flavor that you savor. Saving me for last, but you better not need me at all. Living in a fast food bag, making friends with the ketchup and salt.
Arribem al final del capítol amb sa panxa plena, els papers col·locats a l'escriptori, sa vaixella bona a la vista i engrandint sa llista de pel·lícules pendents i sa llista de ses pel·lícules que tornaríem a veure avui mateix. Gràcies, Toni Camps, com sempre, també tot l'equip de Diacorde Agency i d'IB3 Ràdio, avui amb Andrea Sánchez en el control tècnic. Arriba el moment de baixar barrera i ho fem amb una de ses excepcions com es faltaven. Bufet, despatx d'advocats.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Marta Palleres Rossell, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Moltíssimes gràcies per convidar-me en el vostre programa.
Bueno, nosaltres molt contenta de tenir-te avui. No sé si te posaré fàcil, jo crec que sí, eh? Perquè si te dic bufet, que és la paraula polisèmica d'aquest capítol, a tu què te ve en el cap? Primer de tot.
Pues, a veure, jo com a abocada, el primer que se me ve en el cap és un bufet d'abocats. Uh-huh. No podia ser d'una altra manera.
Sí. Na Marta, a més, és una advocada jove que s'ha incorporat fa relativament poc en el bufet, en el despatx Boades Legal. Te'n recordes com va ser el teu primer dia en el bufet, Marta?
Ja fa gairebé 2 anys, és poc, però ja no és tan poc. Però bueno, sempre pues, les primeres vegades a la vida pues, estàs nerviosa, però jo estava tan nerviosa com il·lusionada, perquè era una aventura pues, que era un repte per a mi, perquè a més és un despatx que conec de molt a prop, des de sempre, és un despatx conegut a Palma, i bueno, mai havia treballat a un bufet d'abogats. Jo abans treballava en un departament legal d'una Big Four, que és més una empresa que un bufet d'abogats, entonces pues en el final pues va ser com un repte i per això pues estava un poc entre nerviosa i il·lusionada en el primer dia.
I d'aquí tenim el primer dia, que jo crec que ningú l'oblida, i imaginam el bufet allà amb un entorn amb molta activitat. Com descriuries tu el dia a dia de la teva feina, Marta?
Pues jo, com he comentat, venia abans d'un departament legal d'un Big Four, que era més pues, una empresa que un despatx. Per tant, per jo va ser un gran canvi, perquè bueno, ja en Big Four era com una feina molt més segmentada. Tu estaves en un departament molt concret fent una activitat molt concreta, i ara en el despatx pues, fem com una activitat més multidisciplinar. A més, coneixem més properament els clients, són com feines més aterrades a la vida real i a la problemàtica que té el client real.
Ja.
I com molt més quotidià que una empresa tan gran on, com era la que jo estava abans.
De què t'encarregues, més o manco, habitualment?
Pues jo estic en el departament mercantil i immobiliari. Per tant, pues, són temes d'empresa i pues, compraventes d'immobles.
Imaginem que deu bullir l'activitat. Què és el que més t'agrada de la teva feina dins un bufet?
Pues a veure, el dia a dia és molt intens, però és molt gratificant. El que més m'agrada, te diria que és el servei que realitzem en els clients. En el final del nostre treball consisteix en ajudar a persones que tenen uns problemes o uns dubtes legals i intentem pues, solucionar-los de la millor manera possible. I no només quan ja tenen el problema, sinó intentem ajudar-los perquè tinguin tota la documentació i tot en ordre per evitar que en un futur puguin tenir qualsevol tipus de problema a nivell legal. Per tant, és un treball que pues, consisteix en ajudar, encara que jo em dediqui a temes d'empresa, en el final el que estàs ajudant és a persones que hi ha darrere d'aquestes empreses.
Sí, sí.
Per això és el que més m'agrada.
I jo deia que duies relativament poc temps. Dius, ja fa 2 anys que estic en el despatx Boades Legal. En quins reptes t'has trobat en aquest temps, Marta?
Pues el que deia un poquet abans, conèixer els clients personalment, tenir un tracte personal i de confiança, perquè en el final, com deia, som una persona jove que quan la primera vegada que pues, tenc una reunió presencial amb ells, me miren i me diuen, tu ets abogada? O sigui, tu però si tu pareixes que acabes de sortir de la carrera. I dic, bueno, no, ja fa un parell d'anys que som per aquí i no, però bueno, és això, com conyar-te un poc la confiança i que t'aprenguin en sèrio pues, la teva feina.
Uh-huh. I la relació amb els companys? Perquè imagino que també deus aprendre molt, sobretot dels veterans.
Clar, bueno, en el despatx som bastant gent jove. Per tant, la relació amb els companys pues, des del principi ha estat molt bona, ens entenem molt bé, i no només ens veiem joves, sinó també amb els grans, i formem un equip, la veritat, que estic molt còmoda i formem un gran equip, jo crec. I el que he après d'ells, pues, jo crec que de cada persona, sobretot de les persones un poc que són els teus jefes o els teus superiors, pues, aprens pues, de les seves manies, de les seves formes de redactar un contracte en concret, te vas quedant amb cosetes de cadascun que te fan com créixer com a professional.
Uh-huh. M'imagino que hauràs vist moltes pel·lis i moltes sèries d'advocats, Marta. No sé si hi ha alguna similitud entre la ficció i la realitat. Clar, pues, sobretot veig moltes pel·lis nord-americanes. No sé si hi ha similituds sí. O diferències.
Pues te diré que totes les meves amigues i amics veuen sèries d'advocats, de tal, de suits, totes aquestes sèries que jo és que no m'agrada. O sea, jo només vull arribar a casa meva, posar-me un capítol d'una sèrie de lo que sigui, excepte d'advocats, i anar-me'n a dormir. O sigui que...
Sí, molt bé. I mira, parlant de dormir, per la gent que mos escolta en aquesta hora quan són quasi les 11 del vespre, que fa una dona com la Marta Palleres abans d'anar a dormir, no sé si tens algun costum per allà, dius, i me'n vaig a dormir bé i tranquil·la.
Pues, sincerament, m'ho poso un capítol de lo que te comentava, d'una sèrie que no tingui res a veure amb advocats. Ara estic mirant una de Cowboys,
sí.
Que la recoman molt a Netflix, que se llama Yellowstone.
Sí,
que se diu
Yellowstone,
sí. Sí, i res, això és la meva rutina. M'ho poso un capítol perquè... bueno, i a vegades llegeix qualque llibre, però arrib moltes vegades tan agotada de llegir que no vull llegir més.
I si desconnectes i fins el dia següent. I nosaltres, ja per anar cap a el dia de demà, necessitem una cançó. Mos proposes alguna per baixar barrera?
Pues mira, dissabte vaig estar a Barcelona a un concert d'un autor estadounidense, americà, que se diu Post Malone,
sí.
Que és així també un poc country, és que ara estic molt ficada en el món country, i bueno, te recomanaria qualsevol cançó seva perquè són així country realitzades i per anar a dormir, segur que mos van beníssim a tothom.
Vinga, i de cadascú que posi ritme que vulgui, nosaltres anirem baixant barrera amb aquesta cançó. Marta Palleres Rossell, advocada, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
From different worlds, you like to laugh at me when I look at other girls. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby 'cause the cowboys make me cry, but there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you
Make me cry, but there's nothing I can do.